A punt d'acabar el Sant Cugat de Fons d'aquest divendres, ara que l'Anabel Pinyar i l'Àngel Comas m'autoritzen a començar la secció, doncs la comencem. Com esteu?
Hola, molt bé, mira.
Gràcies, de res.
No, ja, és que ja clar, ho dic, aquí amb les vostres coses, dic, doncs, bueno, quan ja, si de cas, quan vulgueu...
Quan s'acabi
doncs,
la sintonia sí, després ja, d'un minut i mig, ja
exacte,
començarem
ja,
la secció.
Ja començarem, no passa res. No, escolta, avui és un dia de pluja
i quan plou,
deixem llibertat a la gent.
I quan plou associem cinema, pel i manta, eh? T'has fixat, Àngel?
Sí, és veritat això, eh? No sé què passa.
Un dia
no
podem fer una secció.
Estem deformats.
Un dia haurem de parlar del temps i el cinema.
El temps que fa que es va inventar el cinema.
També, exemple, també.
Que fa molt, eh?
A mi no...
Tu no havies nascut encara, Rebel.
No,
jo no fa gaire que nascut. Jo estava a punt de néixer.
A mi no em passa això.
El que no et passa?
Això de la peli manta i no sé què, no, això no,
no
em passa. No, no.
Bueno, és que tu és diferent, eh?
Sí, clar, a ell és que tu, li passen altres coses.
És una altra cosa. Vius en un altre món
i... Els seus processos, no?, interns de coses. Què?
Què? Parabén.
Què?
Anabel, va,
avui,
comença a parlar,
avui començarem
amb una... Ara ve les festes o no, Àngel? No, ara no, no.
Ah,
les festes. Anem a interrompre l'Anabel, va, vinga.
Avui començarem amb una de bona.
Amb una
què? Deixeu-me parlar, amb una de bona, no?
Totes són bones les d'avui.
Però aquesta és una obra mestra.
Bueno,
m'ho has dit abans de començar, eh?
D'acord, però això tu no pots dir-ho perquè tu no l'has vist, per tant...
No, no, però la veuré.
Si et fies de la meva opinió,
sí,
Anabel?
Sí.
Ah, mira que bé, tu.
Sí, 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 sí. Què? Començo?
Començo,
ja no m'interrompiu més.
Aquí manes tu, jo...
Vale. Doncs començarem amb una pel·lícula que ha dit per l'Àngel Comas, és una obra mestra i que n'hem sentit molt a parlar i ja s'ha estrenat. S'estrena avui als cinemes de Sant Cugat, avui divendres.
Sí, no s'ha estrenat encara.
No s'ha estrenat, però vull dir que...
No t'estic interrompent jo.
Després de tota la publicitat que hem anat veient amb tràilers i de més, doncs per fi la podrem veure al cinema.
Sí.
A partir d'avui, que es 1917.
Blake, coge un hombre y trae tus cosas.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
Doncs perfecte, el tràiler explica la sinopsi tal qual, i és que en el més cru de la Primera Guerra Mundial, del 1914 al 18, dos joves soldats britànics, Schofield i Blake, reben una missió aparentment impossible. En una carrera contra rellotge hauran de travessar el territori enemic per lliurar un missatge que evitarà un mortífer atac contra centenars de soldats, entre ells el propi germà de Blake.
Bé, jo dic que és una obra mestra, és per mi una obra mestra, i m'ho explicaré per què, no? D'entrada, la pel·lícula, des del punt de vista formal, està feta amb un llarg pla seqüència. És a dir, que és un pla seqüència, però és fals, evidentment, no és de veritat, sinó que et dona la sensació perquè el director sap encadenar tot aquest llarg pla seqüència i sembla un sol pla seqüència. Aleshores, això ja té unes dificultats grandioses, però clar, seria només la part formal. Però la part formal està al servei del que vol dir l'home, la indefensió de l'home davant d'unes guerres que no ha provocat. I llavors agafa la Primera Guerra Mundial perquè la situa al 1917, gairebé el final, i utilitza les memòries del seu avi. El Sam Mendes utilitza les memòries del seu avi, el soldat Mendes, que és un dels dos que apareixen a la pel·lícula. Aleshores, tu, a través d'aquest peregrinatge per anar a avisar a les tropes nord-americanes de que els alemanys es han parat una trampa, aleshores tu vas adonant de tots els horrors de la guerra sense cap tipus de demagogia, perquè tot és completament realista. L'home està indefens, no sap què fer, l'home i els homes, vull dir, Aleshores, el Sam Mendes és que és un director que és capaç de fer de tot. Voldria parlar, abans de continuar amb la pel·lícula, de dir qui és el Sam Mendes.
Sí, el, quines altres pel·lícules...
El Sam Mendes, per exemple, va fer Magnolia, una pel·lícula que va tenir molta acceptació i que va demostrar una versió diferent de moltes coses. Després va fer American Beauty i, i després va fer les dues darreres del James Bond amb el Daniel Craig. I és un home molt versàtil, és de Londres, té 54 anys, i en aquesta pel·lícula, doncs, jo penso que ha fet una de les millors pel·lícules sobre la guerra, inspirant-se en la Primera Gran Guerra Mundial, que en el moment que es va fer, es deia que acabaria amb totes les guerres futures, que seria una guerra que acabaria a totes les guerres futures, la qual cosa, evidentment, no ha estat veritat.
Escolta, Àngel, és que tinc una pregunta. Estava mirant ara crítiques i n'hi ha una que diu que el resultat és més la sensació de ser un catàleg de trucs que una obra realment compromesa amb l'assumpte que diu tractar.
I què ho diu, això?
Això ho diu El Confidencial.
El Confidencial.
Alejandro Alegre.
No el conec de res, és a dir, no ho puc opinar. Perquè,
clar,
jo em fio bastant de la gent que conec, o perquè s'ha llegit, o personalment, aquestes coses, i no ho sé. Ara, si ell pensa això, que pensi això, però la pel·lícula, jo penso que no té clitxés així massa clars en el sentit aquest, sinó que a través d'aquest peregrinatge te n'adones dels horrors de la guerra i ho fa d'una manera que no vol donar cap lliçó a ningú, cosa que no és didàctica a la pel·lícula, sinó que simplement tu veus què està passant allà, veus les trinxeres, la misèria dels soldats, de quina manera moren soldats, etc.
I Àngel, moltes pel·lícules de guerra tenen una clara intenció de ser patriòtiques, no? En un sentit de posicionar-se molt cap a una banda. Això, en 1917, això no passa tant.
Hi ha de tot, eh? No totes les pel·lícules bèl·liques són patriòtiques, moltes són crítiques, moltes són... no únicament volen ser relats històrics, sinó ara hi ha algunes que sí, que evidentment les que es feien a l'Espanya franquista, les de guerra eren patriòtiques a favor del règim. Aleshores, no totes, no. Al cinema bèl·lic, i concretament a la Primera Guerra Mundial, hi ha autèntiques obres mestres. I tu va començar amb una pel·lícula basada en una obra d'Eric Maria Remarque que es deia Sin novedad en el frente, i aquesta és la pel·lícula que va marcar tot, la pel·lícula que va... Però en aquest cas el director, el Sam Mendes, s'ha desmarcat de tots els antecedents. Aquesta pel·lícula no s'hi sembla cap altra pel·lícula. És per això crec que és una obra mestra, malgrat les crítiques contràries.
Què té sobretot de diferent?
Té diferent això, des de la part formal, la part de que en un pla seqüència, encara que sigui fals, et mostra tot, i després que tracta de que l'espectador es situï fora de l'argument. No dramatitzes excessivament tot el que li està passant als dos soldats que van a fer aquesta missió, sinó que ell, tu pots treure les conclusions que vulguis, però clar, les conclusions són de por, no? Perquè, evidentment, l'home davant d'una guerra que no ha provocat...
És
la mort és inútil i, no sé, això em fa pensar en coses de l'actualitat que dius, ostres, les guerres encara continuen.
El protagonista d'aquesta pel·lícula, bueno, no l'he vist encara, però el que apareix més al tràiler, i crec que és el protagonista, és en George MacKay, que a mi em recorda molt a una pel·lícula que vaig veure, que també era el protagonista, que em va encantar, que és El secreto de Marrowbone. No sé si la vas veure.
Sí, l'he vist, però ara no l'associo amb un protagonista. Evidentment, ell porta tota l'acció, però sense la direcció del Sam Mendes, sense la posada en escena, ell no seria res, perquè ho fa molt bé.
Els actors també t'han agradat.
Bueno, no diferenciaria molt això, perquè jo penso sempre que tots els actors interpreten segons la direcció que tenen.
Molt bé.
Perfecte. Escolteu, a mi, tal com en parleu, em sembla interessant. Sembla... Aquest tipus de pel·lícules m'agraden, veus?
Doncs va, anem a veure junts?
No tinc temps.
No tinc temps, ja. Bueno, doncs passem a una altra...
Aquesta setmana que ve no tinc temps. Un altre dia no ho sé, però aquesta setmana que ve impossible.
Ho tindrem en compte.
Ho tindrem en compte. Passem a una altra pel·lícula, una mica diferent, que també estrenen avui als cinemes de Sant Cugat, que és Pavarotti.
Come vorresti essere ricordato tra 100 anni?
My father was a tenor. He always do what your father is doing, so I'm a little tenor. My mother says, my son sing with a beautiful voice. I said, Mama, you say that because you are my mother. No, because I don't say that when I hear your father.
Doncs Pavarotti, com no, sí, és un...
Va sobre un sastre, no?
Sobre un automobilista.
Exacte, sí, un gran...
Sí, sí. Aquell que va guanyar el Gran Premi de Mònaco.
Un gran tenista, diu el J.K.
Com li posa cullerada al J.K.
Sempre,
des dels
però
cascos.
Després no se sent res, ja ho he de fer públic, perquè si no...
Doncs bé, és un documental, com no, sobre la vida i carrera del mític cantant d'òpera italià Luciano Pavarotti, que va morir el 2007, i ha sigut considerat un dels millors tenors de tots els temps.
Bé, la pel·lícula és una pel·lícula d'aquelles que van a favor del biografiat i, malgrat que posa alguns punts foscos de la seva vida, no deixa de ser un elogi desmesurat per mi, que té un començament una mica, diguem, bastant penós, costa bastant seguir-la, perquè no és un començament, doncs, que diguis, que t'atrapi, ni molt menys. Uh-huh. Però arriba un moment quan l'any 1992, quan el Pavarotti va, i junt amb el Josep Carreras i el Plàcido Domingo, van fer els tres tenors a les Olimpiades de Barcelona, als Jocs Olímpics de Barcelona, aleshores, doncs, la pel·lícula remunta. I a partir d'aleshores es torna més interessant. La pel·lícula no és un recital del Pavarotti únicament. Sí.
Això t'anava a preguntar, que com està fet el documental? Amb entrevistes, amb imatges reals?
Surten entrevistes sobre la seva personalitat, per tant, no és, en aquest sentit, no és gens original la pel·lícula, ni ho pretén, m'imagino, però et donen una visió de la dimensió, sobretot artística, perquè personal, doncs, evidentment, sembla que sigui autoritzada pel mateix Pavarotti.
Això ho explicarem. Ara, i això no.
Sí, però la part humana final, sobretot quan va col·laborar amb obres benèfiques, i això estava molt ben aconseguida, i et desvella alguna faceta diferent de l'italià, no? Del tenor italià, que realment tenia una veu portentosa i cantava d'una manera personal a la pel·lícula, però clar, es diu que va ser el millor tenor del món, cosa que és molt discutible.
Clar. Per a gustos, no? Doncs passem a una altra pel·lícula que no vam comentar l'última secció de cinema, però crec que ja s'havia estrenat, no? No és nova recentment, de Clint Eastwood, Richard Jewell. S'ha estrenat avui, Àngel? Es va estrenar la setmana passada, però com estàvem de vacances no la vam comentar, la comentarem avui, que, com deia, doncs és l'última del director Clint Eastwood i es diu Richard Jewell.
En 30 minutos. Richard, ahora eres un héroe nacional.
Gracias, pero solo hice mi trabajo.
¡Aléjense de la torre! ¡Vamos, deprisa!
Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo.
Jewel da el perfil del terrorista solitario. Un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe.
Publiquémosla.
Doncs aquest drama, tal com diu Film Affinity, el gènere és un drama, tracta temes com el periodisme, anys 90, Jocs Olímpics, Richard Jewell...
Jewell.
Era un guàrdia de seguretat en els Jocs Olímpics d'Atlanta el 1996. Mira, l'any que vaig néixer jo, Àngel.
Ah, sí?
Sí.
És el meu primer record esportiu, Atlanta 96.
Sí.
Doncs ens situem aquí. Aquest personatge va descobrir una motxilla amb explosius en el seu interior i va evitar un nombre major de víctimes en ajudar a evacuar l'àrea poc abans que es produís l'esclat de la motxilla. Al principi se'l va presentar com un heroi, aquesta intervenció de salvar tantes vides, però posteriorment va passar a ser considerat el sospitós número 1 i va ser investigat com a presumpte culpable. És una història real,
sí,
no?
És una història real feta per en Clint Eastwood, que té, quan la va fer, té 88 anys. Tenia 88 anys. Ara en té 89. Aleshores, malgrat que sigui una història real, el Clint Eastwood segueix fidel a totes les seves ideologia, podríem dir, perquè ell, això del fals culpable, de la injustícia de la societat...
Sempre el tracta. Sí.
No cal dir que l'home va ser innocent, era innocent i la van utilitzar. I aleshores Clint Eastwood això ho ha explicat. No, això no és un spoiler perquè és un fet real.
És el que va passar, sí.
Evidentment.
Sí.
Ell ho fa, el Eastwood, que no surt de la pel·lícula, ho fa d'una manera... la narra és d'una manera clàssica. No hi ha cap virgueria allà que diguis, home, aquí aquesta... No, és clàssica. Ell li interessa més la història i que l'espectador se l'enteri, perquè a vegades els espectadors veiem una pel·lícula narrada d'una manera diferent, que busca sempre l'originalitat, i llavors no te n'assabentes de res, no?
Ja. Ens quedem amb les floritures,
sí,
però
ara,
no
ara al fons. Ara n'hi ha una a Netflix, se l'han estrenat, que no l'he vist.
Quina?
No recordo quina és, que l'ha estrenat a Netflix, que diuen que és la millor pel·lícula d'acció que s'ha fet en els últims temps. És una pel·lícula dirigida per un tio que es diu Grey, i aleshores és, jo la vaig intentar veure i no vaig saber res.
Ara no sé de quina
part. L'he intentat veure-la d'un parell de vegades.
Però parlant de Netflix, Àngel, no hem comentat Històries d'un matrimoni. Ens la vam deixar...
Perquè no l'han fet aquí a Sant Cugat, no?
No, l'hem fet a Netflix.
Ah, ja, però no l'hem comentat perquè no l'han fet a Sant Cugat, no?
Vaja, però els santcugatencs tenen Netflix. Un altre dia la comentem, que tinc coses a...
Ah, com vulguis. Jo l'he vist, però a mi no m'entusiasma del tot.
Estic buscant això que em dius, eh?
No, però reconec que sóc jo, però no m'entusiasma del tot, però és igual. Estàvem amb el Clint Eastwood, i el Clint Eastwood ho explica d'una manera clàssica, i llavors t'adones de quina manera tant els polítics com els mitjans poden manipular. Per cert, té una...
Seis en la sombra, pot ser?
Què?
Seis en la sombra, perdoneu, és que estava buscant
això. Sí, aquesta és la...
És,
Seis en la sombra, sí.
Que es diu
el tio que
director...
es diu Roman Gay o Luis Gary.
No ho estic buscant, eh? Va. Michael Bay.
Sí, aquest. Michael Bay, sí, així mateix. Bueno, llavors, ell... El Clint Eastwood ha tingut una protesta del moviment Me Too i de l'Associació de Dones Periodistes dels Estats Units, perquè diu que la periodista que treu una informació la treu anant-se al llit amb un polític. I que llavors el Clint Eastwood això és partidista, cosa que ell no diu que totes les periodistes treguin la seva informació anant-se al llit amb un polític. Ell diu que aquella periodista va anar-hi. I ja està, no? La pel·lícula és molt interessant.
És en blanc i negre?
Sí, no. És, no, un,
és
en
color. Totes les imatges que he vist eren en blanc i negre?
No, és en color. Mm. I l'actor, que ara no recordo el nom, doncs aquell actor ho fa molt bé, és un actor que no té cap
Paul
tipus
Walter
de...
Paul Walter Hauser?
Sí, no té cap tipus de glamour, és més aviat gros, sí, fatós i tot això, i ho fa molt bé. És una de les pel·lícules que per mi demostren que el Clint Eastwood encara està en forma.
Quasi 90 anys, eh? I encara sí, continua fent aquests trossos de pel·lícules.
I és curiós com l'evolució que ha tingut, no? Ha fet moltes coses diferents, Clint Eastwood. Ha fet moltes coses diferents.
Sí, perquè el Clint Eastwood és un home... Bueno, jo l'he estudiat bastant perquè he publicat un llibre sobre ell.
Sobre què no has publicat un llibre?
Sobre el Clint Eastwood.
Sobre què no has publicat un llibre, Àngel?
Home, sobre...
Inclús a tu
sobre
i a mi
tu,
ens ha fet un
cop.
No, però
exemple,
ens has fet comptes.
Sobre tu, però no desespero encara. No desespero.
Algun dia arribarà, no?
Aleshores, el Clint Eastwood ha tingut l'evolució, però sempre ha estat fidel a les seves idees. És un home que es va presentar i va obtenir l'alcaldia del poble on vivia, i de Carmel, que està a Califòrnia, un poble molt petit, molt bonic, està molt més bonic, perquè no estava d'acord amb les qualificacions urbanístiques que s'estaven fent. I quan ho va aconseguir, al cap d'un any, va plegar. Com va aconseguir que no fos aquí. I sempre ha estat fidel ell mateix. Ell diu que vota republicà, però llavors pensa com un demòcrata. I aleshores, doncs, la seva evolució sempre ha estat d'un liberal, però molt civilitzat i molt democràtic, no com molts liberals que diuen que existeixen al nostre país, que democràtics no tenen res.
Bueno, hi ha molts liberals que volen llibertat per ells i els altres...
No, però jo volia dir liberal en el sentit de que creu en la iniciativa privada.
Sí, això em referia, precisament.
I per això.
I sobre Polanski, has escrit algun llibre?
El Polanski no, però li vaig fer una entrevista.
Doncs és el director de la pel·lícula que s'ha estrenat a Barcelona, que es diu...
Bueno, ja porto una setmana.
Ja porto també una setmana. Però no l'havíem comentat encara, és El oficial i el espía.
En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Usted será el responsable del servicio de información.
1894, el capità francès Alfred Dreyfus, un jove oficial jueu, és acusat de traïció per espiar per Alemanya i condemnat a cadena perpètua a l'illa del Diable, la Guaiana francesa. Entre els testimonis que van fer possible aquesta humiliació es troba el coronel George Picquart, encarregat de liderar la unitat de contraespionatge que va descobrir a l'espia. Però quan Picquart s'assabenta que es continuen passant secrets militars als alemanys, s'endinsarà en un perillós laberint de mentides i corrupció posant en perill el seu honor i la seva vida.
Bé, Polanski té, quan va fer aquesta pel·lícula, tenia 84 anys, ara té 85, també, déu-n'hi-do, no?
Sí.
Aleshores, és un home que tothom el coneix per aquell escàndol que va tenir amb una menor als anys 70, suposo que deia ser, i que va obligar a fugir, quan en realitat era una trampa que li van posar entre la nena, que tenia, no sé, 14 o 15 anys, i la mare. Llavors l'home va fugir, evidentment crec que no sabia l'edat que tenia la nena, de fet, però bueno, és igual. Tothom el coneix per això, però és un dels grans directors del nostre segle.
I tant, a Érase una vez en Hollywood li fan un petit homenatge,
sí,
al Tarantino.
A més, em sembla que va guanyar un Òscar honorífic, o li van donar l'Òscar per El pianista, per exemple.
Home, és gran pel·lícula.
Però ell ha fet pel·lícules com La semilla del diablo, per exemple, ha fet pel·lícules com... no sé, ara no recordo
molt memorables, que han passat
però,
a la història,
però és un home que té una capacitat de fer cine i de connectar amb l'espectador, que pot parlar de temes importants sense avorrir. El Polanski en aquesta pel·lícula parla del cas Dreyfus.
Dreyfus
va ser un jueu que va ser condemnat injustament perquè era jueu a França. I aleshores molts diuen que aquesta pel·lícula és una mena de metàfora sobre la situació personal del Polanski, d'això de la nena, precisament. Jo la veritat és que...
Fa un paral·lelisme amb Dreyfus, amb ell.
Això diuen,
escolteu-me, em sap greu, però és que hem d'acabar.
I mira que havia fet l'agenda i tot.
L'agenda l'havies preparat, del cap de setmana. Doncs va, res, la seva
agenda, va.
Sense saber els actes més destacats, perquè hem de deixar-ho estar fins dilluns a les 9 del matí. Anabel, gràcies.
Gràcies.
Àngel, gràcies. També gràcies al Josep Maria Casas i a la Jessica Sotodosos, que ens ajuden durant tota la setmana. I tornem el dia, dilluns a les 9. Que vagi molt bé, siguin feliços.